Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4. Francisco.
Rodona.
És una cançó rodona?
Sí, home.
Que,
o sigui, i un homenatge al gènere, diria jo. Està molt ben fet, això. Molt ben instrumentat, molt ben composat, mal que m'estiguin mirant aquí. No, si no hi fossis, Arnau, també ho diria, de debò.
No seré jo qui t'interrompi.
ni qui contradigui, eh?
Arnau Tordera, primer, com estàs?
Bé, fantàsticament cofoi i joiós de ser aquí amb vosaltres.
Benvingut de nou a Ràdio Estel. L'estem escoltant el sisè disc d'estudi, que ara ho dèiem, bueno, abans ho dèiem amb el Francisco. Sí. No sé si és el sisè, perquè el Francisco tenia una reflexió.
Bueno, no sé si comptabilitzeu el de Verdaguer com a obra íntegra de Boeses, com a disc d'estudi, o...?
Sí, en efecte. En efecte, és una obra de música original d'Obeses i forma part de la nostra discografia, i de fet sempre ho hem defensat així perquè forma part també de la singularitat de la banda, que dins els seus discos d'estudi hi pugui haver amb tota naturalitat una òpera rock.
Clar, per tant seria el setè disc,
sí,
no?
Sí. Jo tenia el dubte si el sisè o el cinquè.
Ah,
si comptabilitzar-lo o no.
Val. Però llavors aquest és el sisè.
Sí.
És el sisè d'estudi. Malgrat que en tenim un altre en directe,
Atlàntida.
En aquest cas és un concert enregistrat amb la Copla Berga Jove i el Cor d'Obeses, però és el sisè disc amb música original i noves composicions.
A veure, es va presentar dissabte a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Què va passar? Com va anar?
Bé, va ser una nit meravellosa en tots els sentits possibles del terme. La veritat és que el nostre públic també en tenia moltíssimes ganes i nosaltres, per descomptat, també. Feia, en efecte, molts anys que Obeses no publicava nova música i, per tant, doncs, tothom ho esperava com un moment que havia de ser explosiu i emocionant, i tant que va ser-ho. Va ser una nit eufòrica, una nit de retrobament i una nit de música, sobretot, que és la cosa que més em satisfà personalment.
Clar, Arnau, perquè nosaltres sí que ens teníeu amb l'ai al cor. Després de 6 anys sense treure música, ara repassarem, Francisco,
per favor,
en aquesta conversa avui amb l'Arnau Tordera primer, doncs tot el que faràs, i entenem una mica el perquè d'aquest silenci, no? Però digue'ns una mica, no? Per què no traieu un nou disc, no?
Sí, respon principalment a la densitat de la meva agenda. Al final, com a ésser humà finit, a priori, doncs estic limitat també per les capacitats i el temps de generació de les noves obres, i en efecte he estat immers en diversos projectes, tots ells deliciosos, emocionants i apassionants, però van anar posposant, diguéssim, el temps que d'espera per generar un nou disc i centrar-me en les noves composicions. Finalment jo mateix vaig decidir que ja era hora d'enfrontar-me a aquest pensament latent que tenia el meu cervell i tancar-me durant 6 mesos per crear aquestes noves peces, i aquí estan.
En 6 mesos, eh?
Sí, 6 mesos de gran intensitat.
És que ara que dius això, gran intensitat, recordes quan va venir l'any passat l'Arnau, que ens va comentar que després de publicar la Gata Perduda es va quedar sense veu?
És veritat?
Sí, vaig passar uns mesos crítics com a cantant, terribles, en una cosa que no havia experimentat fins llavors i que sempre ho havia vist, o sempre ho havia vist, en alguna ocasió ho havia vist en altres cantants, i em semblava que potser era exagerat o potser se'n feia un gra massa, però no. De fet, quan tu com a cantant perds l'instrument i perds la capacitat de transmetre coses amb la veu, estàs completament desemparat, i en aquell instant no veia la possibilitat de recuperar-me. Afortunadament, doncs, a base de treball i també de prescripció mèdica, doncs vaig recuperar-lo al 100%, i es pot constatar en aquest disc i en els directes.
Home, i tant. T'ha tornat a passar o no, eh? O sigui, després d'aquest daltabaix, diguéssim, si m'ho permets, no? Amb aquesta Gata Perduda, no t'ha passat més, eh, Arnau?
No, afortunadament no, i ara també sóc molt més curós a l'hora d'exercitar la veu de manera permanent, tenir molta més cura del meu instrument, del fred, de l'aire, etc, i per ara doncs estic satisfet del resultat que té.
Per cert, Gata Perduda, que torna el 2025, no? Si no m'equivoco, l'any vinent, en format suite.
Exacte, l'any vinent l'associació El Cor Canta, que són una associació coral de 150 cantants apassionats de la música. Doncs alguns d'ells van participar a La Gata Perduda, d'altres van venir com a públic. En tot cas, se'n van enamorar i van decidir que allò no podia quedar-se en dues úniques representacions i que s'havia de portar a terme d'alguna manera o altra. I vam trobar just la fórmula per possibilitar-ho, que és el format suite, és a dir, no és l'òpera representada amb les seves dues hores d'extensió, sinó que n'he fet una suite que condensa els moments més rellevants de l'obra, i és una suite simfònico-coral. Per tant, tota la part estarà interpretada pel cor, com dic, 150 persones del cor canta, i tindrem ocasió de gaudir-ne tant a l'Auditori de Barcelona, a l'Atlàntida de Vic, també a Manresa, a Tarragona i algunes altres dates. Per tant, serà un bon retrobament amb aquesta música que estava al calaix i que ara tornarà a sortir.
Però amb representació teatral o és només el cor cantant?
Diríem que no és una representació operística, però com que l'obra té essència escènica, el cor, diguéssim que farà gala de les seves capacitats interpretatives en diverses possibilitats. No? És un joc, aquesta obra, de fet, té una profunditat molt diversa i, per tant, en la seva projecció estrictament concertant, també s'hi ha de trobar algun matís escènic que la pugui fer valer en el context que mereix.
Ara sí, tornem a aquest nou disc d'Obeses, Ai al cor. Ho heu dividit en dues parts, no? Aquesta sístola, que és la primera part, amb aquestes sis primeres cançons, i a la tardor sortirà l'altra part, que és la diàstola, no? Creiem, t'ho preguntem a tu, que aquesta segona tongada de cançons podrien ser més relaxades, més desenfadades, més experimentals, seguint una mica el sentit d'aquest moviment, o no?
A la segona part, en realitat, de relax n'hi haurà poc.
Més perquè és la part del batec del cor, no?, que bueno, relaxa, no?
Clar,
com a metàfora, però sí, hem volgut llegir més enllà i no...
Sí, està bé. M'agrada que la gent es faci preguntes i inventi coses. Al final, quan la creació estimula més creació, és sempre benvinguda. La segona part serà una part més extensa que aquesta primera, ja ho avanço, i, com dic, amb algunes peces de més contundència. Però totes formen part d'un mateix moment creatiu i, per tant, en aquest sentit, quan finalment culminem l'obra, doncs es podrà contemplar i gaudir en tota la seva extensió i tal com ha estat concebuda des d'una unitat complexa.
És que és... O sigui, tot el que està dient... Clar, és veritat perquè ho diu ell, però vull dir que, com a fan, sí que és veritat que Obeses té això que comparteix amb Queen, que també és un dels grups que més m'agrada del planeta, que és que toquen molts pals diferents i en tots aquests pals són reconeixibles. I això té molt de mèrit perquè, d'alguna manera, hi ha un segell identitari més enllà de tocar estils concrets. I es fa coherent i es fa agradable a l'escolta que siguin cançons amb estils diferents.
Jo t'agraeixo aquesta observació perquè sempre ha estat com una de les meves fixacions principals. És a dir, poder oferir al públic música ben diversa, ben rica, que li ofereixi i li aporti experiències estètiques molt contrastants entre elles, però que al mateix temps hi hagi una identificació en totes elles, no? Al final, totes sorgeixen de la mateixa banda i del mateix cap creatiu i, per tant, bé, diria que el fil que d'alguna manera lliga tota aquesta diversitat és aquesta coherència del projecte i aquesta consistència en la nostra manera de comprendre la creació musical.
Mira, fem una cosa. Anem a repassar més cançons que ens presenten avui els Obeses, en aquest cas l'Arnau Tordera primer, perquè és un disc, sens dubte, que ens fa bategar amb cançons com aquesta. Amor artificial, Arnau. Nova aventura creativa. Una cançó que parla de les aplicacions de cites i el seu mecanisme per trobar un amor que vosaltres categoritzeu com artificial. Què en penses tu dels dispositius per conèixer l'amor?
Bé, jo en aquest cas estic sempre en un lloc complex, no? Perquè per una banda sóc un devot de la tecnologia i l'utilitzo permanentment, però al mateix temps també sóc conscient que suposa un risc i ens hi estem abocant sense matisos i estem construint gairebé una nova fe cap a tot aquest univers, no? L'algoritme d'alguna manera condueix les nostres vides, sap més coses que el nostre entorn, sap més coses a vegades dels nostres gustos que nosaltres mateixos, i quan això ho vinculem a l'àmbit de les relacions humanes, Doncs bé, seria no tan estrany imaginar que en un futur proper doncs, estiguem permanentment enamorats de éssers que no són reals i no existeixen. I en aquest cas la cançó juga, com és habitual també en el nostre repertori, amb la ironia d'algú que, davant d'aquesta realitat, davant del fet que l'algoritme el coneix molt més a ell que qualsevol altra persona, doncs s'hi lliura absolutament, i fins i tot hi ha un pare nostre, diguéssim, transformat de vocació digital, per parlar una mica, com dic, irònicament, però també des d'un punt de vista profund d'aquesta nova realitat.
Hem de dir que, clar, un compositor com tu, que has cursat estudis superiors i màsters en música, ha rebut encàrrecs de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya, o el Cor de Cambra del Palau de la Música, entre altres. Creus tu que la música s'està empobrint en relació a temps passats, Arnau? Que la tecnologia està substituint la tècnica, la pràctica, l'estudi, o també fins i tot l'esforç, no? Perquè a dia d'avui, amb els programes informàtics, no fa falta ni tenir cap coneixement musical. A veure, et preguntem a tu, per fer un disc.
Bé, és una pregunta que necessitaria tot un seminari de setmanes per ser resposta. Però des del meu punt de vista, bé, estem vivint un moment de canvis importants en el que refereix a les eines que tenim els creadors de música, perquè, de fet, potser ja no cal anomenar compositors. Avui en dia molta gent s'autoanomena productor i, en canvi, és algú que fa música, no? Però ell l'entén més com una producció. Al final són noves maneres de crear, noves maneres que no substitueixen les antigues, sinó que s'afegeixen al pòsit global cultural que durant mil·lennis s'ha anat construint. Evidentment, de la mateixa manera que els romàntics componien de manera molt diferent els clàssics i encara més els barrocs, els músics contemporanis doncs componen de manera diferent a com ho feien els músics dels 70. Al final són moments creatius que van apareixent al llarg de la història, són, com deia abans, eines noves, i el que no s'ha de perdre mai és la capacitat creativa i la voluntat de dir coses a través d'aquesta manifestació cultural tan extraordinària que és la música.
Però creus que hi ha una mica d'intrusisme en aquest sentit? Perquè sí que és veritat que si els compositors clàssics composaven diferent que els del romàntic o el barroc, el denominador comú potser és... Perdoneu, eh?
Ai.
Potser és que... No, és que és un tema que
em traspassa.
Em traspassa. No, m'he negat. El denominador comú és que dominaven la música, tenien coneixements, i ara, possiblement, hi ha aplicacions que et permeten fer progressions d'acords a prova i error sense que tu en sàpigues ni en tinguis la menor idea, i potser músics que estan a primera línia, com ara Rosalia o Bad Kiel, tota aquesta tongada de música urbana, estem perdent l'harmonia. Estem fent acords, cançons d'un sol acord, que d'allà no es mouen, i, a més, la veu cantada està articulada de forma digital, vull dir que tan sols està articulada per... És a dir, tu podies parlar i el melodiner de turno et posa la melodia.
Sí, sí, totes aquestes observacions són pertinents i en bona mesura les comparteixo. Però, de tota manera, el que no hem d'oblidar és que el coneixement, al final, com a artistes, ens fa molt més lliures. Si estem subordinats permanentment a les progressions harmòniques que ens cedeixen bancs de sons, de programes, d'harmonia que ja estan prefixades, al final tots acabarem generant les mateixes peces i les mateixes obres. I, per tant, qui d'alguna manera sobresortirà d'entre tota aquesta mar de música similar serà aquell capaç d'haver après veritablement aquest coneixement i oferir una cosa diferent en aquest sentit. Per tant, bé, evidentment s'ha democratitzat la capacitat de crear música, però malgrat això jo segueixo pensant que aquells qui s'han forjat en l'aprenentatge de la disciplina poden assolir cotes d'excel·lència musical més elevades que la majoria. En tot cas, el temps dirà cap on s'encamina aquest gremi.
Però creus que la indústria premia això? És a dir, premia aquesta excel·lència musical, aquest coneixement?
Segurament a curt termini no és així, i ho veiem de manera permanent en les músiques doncs, més radiades arreu, on els mitjans majoritaris, no? On sí que les fórmules reiteratives, canòniques, preestablertes, doncs sembla que vagin generant cançons com qui genera qualsevol altre producte de consum, no? I en efecte són productes de consum. Però la diferència rau precisament en el moment en el qual el públic té la possibilitat de gaudir d'un altre tipus d'expressió musical. El que no hem de tolerar mai és que el públic no tingui la possibilitat de jutjar aquesta diferència. No? Jo he tingut l'experiència de veure que el públic, al contrari del que es diu, a vegades la massa no és estúpida, al contrari, a vegades simplement no ha tingut oportunitat de jutjar una obra i una altra manera de fer-la. No? Per tant, en aquest sentit, el que hem de lluitar per aconseguir és que la gent tingui la possibilitat de jutjar què veritablement li comunica alguna cosa interessant.
Doncs vinga, anem a veure si ens comunica encara més coses interessants aquest L'ai al cor d'Obeses. Li basta un sol vot per esparlar la cadena pandero quadrat, eh?
I tant, i tant. Era un instrument que em faltava a la col·lecció d'instruments que he fet aparèixer als discos d'Oeses.
Bé, aquest... Són molts, eh?
Són molts ja a hores d'ara, sí, sí. La veritat és que un dia voltant per internet doncs, vaig ser testimoni d'aquestes coses que, de les quals som conscients de tant en tant, que és de la pròpia ignorància. No? I és que al país, doncs, anys enrere, segles, de fet, hi havia la tradició d'interpretar aquest instrument, que, com el seu nom indica, és, en efecte, un pandero quadrat, en un tipus de cant de tradició oral, que, amb el qual doncs, el pandero, tocat amb les mans, es vertebrava un coixí sonor que es anava reproduint i sobre aquest coixí s'hi construïa una melodia vocal. A Catalunya habitualment era un tipus de repertori que cantaven només dones, però bé, en aquest cas doncs, em va fascinar tant aquesta manera de projectar la música que vaig decidir, ostres, ho faré servir per una peça i no una peça qualsevol. Si aquest tipus de cançons tradicionals el que feien era contenir en elles mateixes un petit pòsit de coneixement, a vegades una reflexió política, a vegades una crítica amorosa, etc etc, a vegades una revelació sobre el món, sobre l'ofici, etc etc, no hem d'oblidar que al mateix temps també estaven transmetent una llengua. És a dir, no només es transmetien idees, sinó també una llengua. I això es va juntar amb les ganes que tenia des de ja feia molts anys de crear una cançó dedicada a la meva llengua, a la llengua catalana, que és una llengua que estimo, que ha configurat el meu pensament i la meva manera d'entendre el món. I vaig trobar justament aquests dos elements i els vaig conjugar en una sola peça, la meva llengua.
Clar, és aquesta cançó que estem escoltant i Arnau, clar, de fet és que, no sé, també ens agradaria preguntar-te avui, el teu compromís amb la cultura d'aquest país és més que evident, amb aquesta cançó La meva llengua, decidiu fer un cant al català. Aquesta setmana hem rebut aquestes malaurades notícies de Plataforma per la Llengua que va advertir ahir mateix que l'emergència lingüística a Catalunya no s'està revertint, ja que l'ús social del català va a la baixa. Com podem canviar aquesta situació? Com ho veus tu, Arnau, això?
Bé, jo ho veig de manera ara mateix com poc esperançadora en relació al que, es percep arreu, no? Malgrat això, sóc optimista en el sentit que penso que col·lectivament hem de fer prendre consciència de la responsabilitat que suposa parlar aquesta llengua aquí. I no parlo només dels catalanoparlants, parlo de tothom qui d'alguna manera es pot sentir interpel·lat per la responsabilitat que és ser portador d'una llengua en estat de minorització. No? En aquest sentit, els catalanoparlants, o bona part dels catalanoparlants, ja comencem majoritàriament a ser-ne conscients. Però haurem de traslladar aquesta consciència i aquesta responsabilitat a tota l'altra gent que també pot ser catalanoparlant. És importantíssim que la gent que és portadora d'aquesta herència cultural que és una llengua, ja no diria com a català o com a persona vinculada als territoris de parla catalana, com a ésser humà, hem de prendre consciència del valor patrimonial que té una llengua. És un element generat per la humanitat d'un valor insubstituïble i, per tant, tots plegats ens hem de conjugar per aconseguir que això doncs, pugui tirar endavant i enriquir-se i evidentment, doncs, prolongar-se encara més.
Clar, perquè creus que un artista està obligat, Arnau, a fer algun tipus de crònica o activisme social amb el seu art?
Jo no puc entendre la creació artística si no està vinculada a una qüestió ideològica. Realment, un artista és una persona que en un moment determinat de la seva vida alça la seva veu per sobre de la resta. Això és el que fa un artista. I la resta li confereix un estat de privilegi davant d'això, perquè escolten aquella veu. Quan algú té una veu, ha de ser responsable amb aquesta veu. I ser responsable amb aquesta veu, des del meu punt de vista, és poder projectar-hi unes idees que ens aboquin cap a una bondat general.
I ha de ser polític, això? O pot ser un missatge hedonista, per exemple?
És que també seria polític, des del meu punt de vista. Al final, el que no suporto, de cap de les maneres, és l'art banal, que és mer entreteniment. Això és una cosa que no he suportat mai.
Pots posar un exemple?
No, perquè tinc massa enemics a hores d'ara.
Sí, prou feina tens a Twitter com per...
Podria posar-ne una, te'n podria posar centenars. Però bé, des del meu punt de vista, l'art ha de tenir una incidència en la societat i això és un gest polític sempre, en tot allò que fa, en tot allò que responsabilitza, sobretot pel que dic, perquè l'artista és un privilegiat dins d'aquest context social. I la societat confereix aquest estatus de privilegi a l'artista. I davant d'un privilegi tu has de ser responsable.
Arnau, ahir sortia una entrevista que us feien a VilaWeb, que et feien a VilaWeb, on explicaves que Oeses no estarà present a cap festival del país. Uh-huh. A què es deu, això? Ens ho pots explicar o no?
Bé, jo no sé a què es deu. En tot cas, haurien de venir aquí els programadors a donar explicacions d'aquesta incongruència majúscula que és que una banda que ofereix una música com la nostra no estigui present arreu. D'altra banda, bé, Uesa segueix el seu camí. Nosaltres estem organitzant concerts autogestionats perquè el nostre públic hi és, que això és, és com una paradoxa. En realitat, el públic d'Uesa ve als concerts, paga les entrades, però no se'ns ha ofert la possibilitat d'oferir-ho a públic que no ens coneix. I bé, aquí tothom pot extreure les seves conclusions.
Jo sóc testimoni d'això. Els vaig veure per primera vegada al Music Hall, em sembla que era amb Zel, i per darrera vegada vau venir a les festes de Platja d'Aro, que és diguem, una festa major pública, a rebentar la platja, i estava plantejada amb cadires, la gent se'n va anar boja cap endavant i a ballar. Vull dir que si algun programador ens estigués escoltant, aquí s'està deixant perdre una oportunitat de reunir molta gent i d'oferir ball i cultura a la vegada. Aquí t'ho deixo, Arnau.
Queda dit.
Ja no, aquesta crida, no?
Sí, vull dir, jo al final ja, en aquest sentit, ja m'he exposat prou com per seguir fent-ho, no? La música d'Obeses és la que és i el públic hi és, i si no hi ha més públic és perquè encara no hem pogut arribar a més gent. Per tant, bé, seguirem batallant per fer-ho.
Ens estan acabant els minuts conversant amb tu. Hem obert l'entrevista amb el potser no hauríem d'haver vist potser ho hauríem d'haver vist amb la Magalí Saré, que per cert, tu havies escrit, bueno, perdona, corregeix-me, però crec que un duet amb repertori estrictament musical no havies fet encara mai.
Havia escrit un duet
d'escena,
però que formava part de l'òpera rock Verdaguer, Ombres i Maduixes, per tant, en aquest cas, la lletra no era meva. És el primer duet que escric totalment per ser cantat per mi
i una altra
veu que, en aquest cas, inicialment no sabia quina veu l'interpretava. Jo vaig imaginar-me una cançó que fos aquesta que d'alguna manera testimonies una relació entre dues persones que ja no s'estimen i són els únics del món que no són conscients d'aquesta realitat, amb aquest to també com una mica burlesc i irònic. És una peça construïda en un malabarisme vocal notable i, per tant, doncs bé, un cop la vaig tenir confeccionada, vaig estar pensant qui podia interpretar-la. I després de donar-hi voltes, doncs vaig arribar a la veu de la Magalí, que ha resultat ser la millor veu possible per aquesta peça i estic molt satisfet d'aquesta col·laboració.
Però el que estem escoltant és uns minuts de pau, també del nou disc d'Obeses, i creus que amb la música potser no es pot canviar la vida, però això sí, es pot millorar-la, es pot millorar la vida.
Jo crec que sí, la música pot millorar la vida de la gent, pot abraçar-la, que és el que vol fer aquesta cançó, pot oferir un moment de tranquil·litat, d'evasió, de parèntesi en aquesta densitat frenètica del món contemporani, i aquesta cançó justament busca ser això, una peça que ofereixi uns minuts de pau a aquells que els escolten.
Com un refugi, no?
Correcte, un recer, un petit recer, sí. Un lloc on resguardar-te quan més ho necessitis.
Deixa'm acabar, Francisco, amb aquesta cançó tan maca, que és el Cel enllà, que també va dedicada doncs, a una persona molt especial. Què sents quan l'escoltes?
És una barreja de sentiments molt diversos. És una cançó molt emotiva per mi i d'una intensitat profunda. Justament dissabte passat va ser la primera vegada que la vaig interpretar en directe i va ser un moment increïble amb la connexió amb tot el públic i especialment amb el record de la persona a la qual està dedicada, que és en Sente Fontestat, que va ser el representant d'Obeses durant més de 10 anys, una persona que estimava la música. Ell havia estat en la seva joventut bateria del Ja t'ho diré, per tant, és prou conegut, però en els darrers anys doncs, ja s'havia dedicat a la qüestió del manejament i va ser de les persones que va creure primer en aquest projecte i va estar defensant-lo en tot moment. I vàrem doncs, congeniar fantàsticament, va ser una amistat profunda durant tot aquest temps i bé, malauradament l'any passat, doncs, ens va deixar i davant d'aquesta experiència trista i com inexplicable, de buidor, d'incomprensió davant de la mort, doncs vàrem generar aquesta cançó que parla justament d'això, de com de difícil és a vegades gestionar el fet que a una persona tan extraordinària i tan bona doncs li passi una desgràcia d'aquest tipus i com s'afronta des d'aquí i com amb el record, diguéssim, com l'element de connexió permanent entre aquella gent que ja no hi és i el present que ens ocupa.
Ara ha arribat un moment de l'entrevista, Francisco, que tu l'estaves esperant.
Ja, però he fallat jo aquí.
Per què has fallat?
Si és el que crec, no he posat la cançó.
Bueno, no passa res. Pròxim
tenim 11... una quota, eh?
Sí, ja ho sé, que tenim una quota. Pròxim 11 de juliol, Mau, Barcelona, faràs... això serà la clàssica a la platja. És que el Francisco té una quota personal i
un cop al mes
ha de sonar.
Sí, sí.
Em sembla bé.
Un mínim.
Em sembla poc, de fet.
Sí, sí, senyor. Sí, sí.
Tu assumiràs la part vocal de Freddie Mercury en aquesta recuperació de la cançó Barcelona, com dèiem, el pròxim 11 de juliol. Com portes això? Com ho gestiones? Perquè...
Segona vegada, no, diria jo?
Sí, vaig tenir ocasió de cantar-la fa uns anys al Palau de la Música, i per tant serà la meva segona vegada, però en aquest cas sí que estem parlant d'orquestra i cor en directe també, a part que ho farem amb la veu de la Serena Sáenz, que és una supersoprano. I bé, ho entomo com un repte i al mateix temps com una gran sort que el destí, diguéssim, les caramboles del destí m'han portat a aquesta situació. I bé, espero gaudir-ne profundament i també fer gaudir naturalment a tot el públic que hi haurà.
Futurs projectes, Arnau, després de tot el que... Jo no sé, mira, saps què? Hem tingut com... Aquest matí, quan estàvem escoltant el disc, jo m'imaginava un espectacle musical, teatralitzat amb l'ai al cor. Serà així?
A veure, l'univers d'Obesa sempre és teatral, tant a dalt de l'escenari com a baix amb tot el nostre públic, però ensenyim la forma concertant per ara.
Per ara.
Però ho heu pensat.
Per ara.
Bé, de fet, és que hi ha hagut molts experiments. De fet, va haver-hi un grup teatral de Barcelona que va fer un musical dedicat a Obeses amb música d'Obeses, perquè sempre s'ha dit que Obeses té una connexió amb el teatre i és així, ho constato, sí.
Bueno, doncs a veure si algun dia ho podem veure damunt de l'escenari. Arnau Tordera, primer, líder d'Obeses, moltes gràcies. I a continuar bategant, eh?
No, moltíssimes gràcies a vosaltres. També és essencial per les bandes que bateguin doncs, tenir espai als mitjans i que la nostra veu també es pugui escoltar per aquí.
Doncs que vagi molt bé. Esperarem a la tardor aquesta segona part del disc amb l'Ai al cor.
Ja la llamaremos.
Allà estarem, gràcies.
Gràcies, Arnau. Vinga, que fem una petita aturada quan passen ja 4 minuts de 4:45 de la tarda i a la tornada aquí al Fabricació, llibres.
Assoleixo la derrota i capitulo com tothom. Preneu-me la vida, preneu-me l'ànima.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que l'Eduard Palomares, com ja sabeu, és el nostre detectiu de llibreries i a l'última secció ell va ser acusat de no voler caminar massa perquè va anar a investigar un local que està molt a prop d'aquí la ràdio, literalment a un minut. acusat en broma, eh? Perquè realment va valer molt la pena descobrir un lloc com la Conxita. De totes formes, potser ens vam passar una mica por, perquè s'han anat avui a l'altra punta de la ciutat i jo crec que l'hem enviat. Eduard, tu com estàs, això? Ja t'ho has pensat bé?
Molt bé. No, no, exacte. He desplegat un mapa sobre de la taula i he vist a veure on podia ser el lloc més llunyà on podia anar dins de la ciutat de Barcelona i m'ha sortit Sant Andreu. Encara que bé, de fet, estem a Sants i agafem el tren i estem en un moment, però tal com va Rodalies, tampoc saps mai com va la cosa. De totes maneres, que consti que les meves motivacions mai tenen res a veure amb la distància, sigui propera o llunyana, sinó que l'objectiu, com sabeu, és trobar llibreries de barri que valguin la pena i que tinguin alguna cosa que explicar del barri on es troben. No? A més, el Sant Andreu més històric i genuí ha viscut algunes notícies doloroses últimament i cal mimar-los una mica.
Sí? Què ha passat?
Bueno, res greu, eh? Tranquils, però significatiu per el que és Sant Andreu com a barri, que és més que barri, que és quasi una vila independent. El seu equip de futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu, no ha aconseguit l'objectiu de la temporada, que era pujar a primera ref. I bé, Sant Andreu és un dels pocs barris de Barcelona que manté aquesta afició pel seu club local, el que ens va explicar això que et deia, no? Que manté encara cert orgull de vila independent. Es conformen, això sí, amb el fet que tenen la samarreta més bonica de tot el futbol català, sí, perquè és de la històrica firma Meiva. No sé si et sona.
Sí, home, del Barça.
Del Barça, no? Del 92.
Sí, home, sí. Del Dream Team, no?
Exacte, sí, del Cruyff. El Dream Team del Cruyff, no del Guardiola. I aleshores això és una de les coses. I per altra banda, una altra notícia dolorosa és que han tancat un dels seus establiments més emblemàtics, que és el Bar Versalles, fundat el 1914, allà a la plaça del Comerç, amb el carrer Gran de Sant Andreu, que és un local que bé valia la pena anar simplement allà a visitar i anar-te'n fins a Sant Andreu per prendre't alguna cosa allà. I, òbviament, et preguntaràs per què tanca. Doncs, desgraciadament, crec que no cal que t'ho digui, perquè segurament saps la resposta, perquè és un mal endèmic de Barcelona.
Clar, suposo també, Eduard, un lloguer massa elevat, impossible de pagar...
Exacte, diuen que eren uns 10.000 euros mensuals, cosa que és força impossible.
Clar, i no és l'únic, perquè ja fa uns anys que van contagiant aquestes notícies que tu parlaves de tancament de locals històrics, a vegades pel lloguer, a vegades també per la jubilació dels propietaris. Crec que és un dels darrers, ha estat, diria, el del Bar Brusi, no? El Gòtic o no?
Sí, el Gòtic, allà molt a prop de Plaça Sant Jaume, que era un dels pocs espais que quedaven com de cuina tradicional o obert als veïns del barri, en un barri al Gòtic que ja està irremeiablement dedicat al turisme. Espero només que el Conesa, que és aquell bar d'entrepans, resisteixi, que de moment resisteix.
Una miqueta més, no?
A veure si resisteix. Suposo que als turistes els agraden els entrepans, o sigui que potser sí que es conservarà.
Que no sigui per aquí, no? Almenys que es conservi. Bueno. Bé, males notícies a nivell esportiu, gastronòmic, vaja, sempre ens quedaran els llibres, no?
Sí, sense cap mena de dubte, i per això vull presentar una llibreria que s'han convertit en un punt de referència cultural de Sant Andreu des que va obrir les seves portes el 2019. És La Tribu, que està situada molt a prop del Mercat de Sant Andreu, la plaça del Comerç, és a dir, el mateix cor del barri, que és, de fet, un lloc on fugir de les males notícies.
Mira, i per parlar d'aquesta llibreria de barri, encara que quasi també la podríem anomenar com a llibreria de poble, si tenim en compte que Sant Andreu encara manté part de l'essència de vila independent, tenim a una de les seves sòcies, que és la Laura Bernis. Hola, Laura, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt
Hola,
bé,
Laura,
no?
Què tal?
Encantats de tenir la Laura avui, Eduard.
I tant.
Clar, jo no sé tu, Laura, si estàs d'acord amb això que dèiem ara, amb l'Eduard, no? Que Sant Andreu té una personalitat pròpia, independent de la resta de Barcelona.
Absolutament. De fet, allà a Sant Andreu diem que som el poble de Sant Andreu, vull dir que és realment com un poble i té una entitat pròpia i tant. Sí. Uh-huh.
Per tant, quin paper creus, Laura, que juga a La Tribu, a Sant Andreu?
A veure, doncs, nosaltres, quan vam obrir, la idea era, doncs, que fos com un centre cultural, a part de la llibreria, no? I precisament el que buscava més, doncs, fer aquest... incorporar-nos a aquest teixit de barri que ja té Sant Andreu, no? Que té un teixit de barri, doncs... ara se'l diu de Sants, molt com Sants, també penso, no? Que tenen un eix comercial molt important i que la gent que hi viu se'n cuida molt, no?, d'aquest teixit comercial. Llavors, doncs, volíem posar aquest granet de sorra, diguem-ne, per la part més cultural, no?, com a llibreria.
Uh-huh. I parlant de llibres en concret, o de la part de llibreria pura i dura, com definiries La Tribu? Quina creus que és la personalitat de La Tribu com a llibreria? Ja sé que és una pregunta difícil, però com definiries? Què ens trobem a La Tribu?
Doncs, a veure, La Tribu, així, la part més pràctica és una llibreria que és 50% tenim literatura infantil i juvenil, I l'altre 50% és narrativa, tant literatura per adults com per com assaig. No? Mm. Tenim també una part d'assaig. Llavors, ja partint d'aquesta premissa, de que també tenim doncs, infantil, a nosaltres ens agrada pensar que la tribu és, som com una família, no? que és un, mm-hmm. que és un lloc per tota la família, no? que entre totes juntes doncs, fem tribu, mm-hmm. i llavors juguem aquest paper doncs, de que s'hi pot acostar tothom de 0 a 99 anys, no?
Mm-hmm.
I fa el llibre que a ells més els agradin. I aquesta és una miqueta la nostra essència, no? Com fer reunió entorn a la literatura.
Mm-hmm. M'agrada aquest concepte de tribu, que és com més enllà de la família, no? O la família que vas escollint, o famílies que es van enllaçant, mm-hmm. no? Fent sí. una cosa més gran. El passat abril vau complir 5 anys, que a més vau obrir, no, cap a això, l'obril del 2019, al cap de 9 mesos va venir la pandèmia, o sigui que va ser un inici una mica així duret, però quin balanç feu i com heu anat evolucionant en aquests 5 anys?
Doncs bé, com bé dius, doncs, ens va enxampar. Clar, el primer any és molt difícil de fer com una valoració perquè acabes d'aterrar, diguem-ne, però i després ens va agafar la pandèmia. Llavors nosaltres diem que realment el primer any així una mica normal, diguem-ne, va ser... que llavors ja vam poder dir, d'acord, vale, ja tenia aquesta llibreria aquí, en aquest barri meravellós, uh-huh. i la cosa va bé, o sigui, vull dir que dintre dels problemes...
Sí, del que és tenir una llibreria oberta a Barcelona, no? Dintre del que l'esforç que suposa.
Ah, exacte, que requereix un esforç brutal de feina i de poder-ho mantenir, no? Doncs Sant Andreu ens va acollir superbé, superbé. Ara jo crec que hi ha molta gent ja ens coneix com a la tribu de Sant Andreu, ja no només com la tribu, no? Mm-hmm. I també segueix, hi ha gent que segueix descobrint-nos, eh? Tant en tant passa algú i diu, ai, quan porteu aquí? I nosaltres, ostres, doncs ja 5 anys, ah, no us havia vist mai. Genial, perquè llavors així anem fent més gran, no?, la tribu, vull dir, però ens han acollit molt i molt bé, estem molt, molt contentes.
Per tant, aquesta molt bona relació amb els veïns de Sant Andreu, Laura, tu abans ho deies, no?, a l'Eduard també, no?, que teniu aquesta part destacada de literatura infantil i juvenil. Creus que s'estan formant bons lectors a Sant Andreu? I esteu contribuint, no?, a què passi això?
Volem pensar que sí, perquè nosaltres, igual que la d'adults, però sí que tenim molt de carinyo, diguem-ne, per la nostra secció també d'infantil, perquè veus que no tot està perdut, no? Mm-hmm. Ara, últimament, notícies, no?, que joves llegeixen molt poc i que costa molt, no?, que s'enganxin a la lectura i, ostres, fa molta il·lusió quan entren clientes habituals menors de 10 anys, no?, super emocionades perquè ha sortit l'últim llibre de, no ho sé, de l'Agus i els monstres, no? Uh-huh. I els fa molta il·lusió i pots tenir una conversa literària amb ells, no? I creiem i volem pensar doncs, que el nostre petit gra d'estorra, com deia abans, està allà treballant.
Està treballant, el teniu allà fabricant. A l'Eduard també ens explicava, no?, que teniu aquesta molt bona relació, de fet, amb la gent del barri. Laura, tu també ho deies. I de fet, com una bona llibreria, no?, veieu aquestes possibilitats d'oferir-li als lectors que es facin membres de la llibreria per tenir descomptes, no?, i ajudar a tirar endavant també el vostre projecte.
Exacte. Nosaltres tenim els nostres membres de la tribu, que tu et pots fer membre, llavors és com que pagues una quota mensual, que també tries tu, hi ha uns imports estipulats, però tries tu el que vols, no? I llavors aquell import se'ls hi posa als membres de la tribu com en una bossa, no? Vull dir que aquests diners són seus, i llavors sempre que venen, doncs se'ls hi descompta de les compres que facin amb el 5% a més de descompte afegit, és una manera de fidelitzar-los també, i també doncs poden tenir doncs algun tipus de descompte en clubs de lectura que fem.
Aquest concepte una mica, no?, de que la llibreria és de tots, no?, és del barri, per tant tothom ha de portar i ha d'estar present i ha de ser, formar part d'aquest projecte.
Exacte, sí, sí.
Comentaves ara el tema dels clubs de lectura, que és un dels temes que cada vegada veiem que funcionen més a les llibreries, i que, de fet, vosaltres crec que teniu tres, no?, fins i tot. Un més general, un feminista i un de literatura oriental, no? Què us aporten aquests clubs? Quin vincle teniu amb la gent que hi participa?
Doncs la veritat és que els nostres clubs són la nineta dels nostres ulls. Mm-hmm. Perquè, sobretot, el de ficció va començar des que vam obrir la llibreria, mm-hmm, i des d'aleshores s'ha fidelitzat un públic que pràcticament som una mitjana, bueno, mitjana no diria, però som entre 20 i 25 mm-hmm assistents a cada club, que és molt, molt important, no? I hi ha una gent que ve primer dia.
Ui, espera, t'estem perdent, no, Laura? Que t'estàs...
Em sentiu?
Ara, perfecte. Ara sí. Perfecte.
Ah, d'acord, val. Doncs això, que tenim uns assistents que venen no només al club de ficció, sinó també doncs, el feminista, el club de l'Àsia Oriental, vull dir que tenim un grup de membres de la tribu que estan molt aficionats i que venen des del primer dia, no? I a més, aquests clubs han seguit creixent, no? Perquè sempre apareix gent nova que s'interessa pels clubs i que per nosaltres és una cosa molt, molt important, no? Que prenen el significat del que dèiem abans, no? De comunitat, de tribu, no? Que més enllà de la lectura, doncs venim i ens trobem i xerrem de llibres, no? Que és el que ens agrada.
I a banda també organitzeu presentacions de llibres, recitals de poesies, contacontes... Suposo que l'important és que sempre estigui hi hagi gent, no? Per la tribu voltant.
Sí, és el que més ens agrada al final, no? Compartir doncs, les lectures de totes les maneres possibles, no? I llavors, doncs, sempre que podem doncs, estem movent activitats i coses que pugui agradar doncs, a la gent de Sant Andreu i que puguin gaudir-ne. No?
I que facin una ullada, perquè se'ns està acabant el temps, però, no, Eduard, que facin una ullada a la tribu, no? Mm-hmm. Que és fàcil de trobar-vos, no, Laura? A xarxes socials, entenc, pàgina web...
Sí, a més tenim les xarxes sempre molt actualitzades, amb totes les activitats que fem, tenim una web que allà hi trobaran tothom, tota la informació que necessitin, les novetats, també l'agenda de les coses que fem, també per si es volen fer membres de la tribu, doncs també trobaran a la pàgina web. Vull dir que estem molt comunicats.
I que esteu molt actualitzats, de ben segur. Mira, ara t'ho demanem, perquè això és que funcionem. Laura, saps com aquelles a la cabina d'abans, Eduard, que posaves les monedes i ja s'acaba el temps de connexió? Però, Laura, no? Ja que la tenim, rapidíssimament, les tres recomanacions, no?
Per aquest estiu, que ens aniran molt bé per omplir la motxilla. La motxilla, perdó.
Va, comença tu, Eduard. Quina li diries?
Bueno, alguna novetat, Laura, que us hagi arribat i que creguis que especialment adient per aquest estiu, potser perquè és més lleugera o perquè potser a l'estiu tenim més temps per llegir i ens pot anar bé.
Doncs, a veure, mira, n'hi ha una que a mi m'ha agradat molt, que es diu Perspectives, l'autor Laurent Binet, que s'ha publicat en edicions de 1984 i en castellà és de Seix Barral, que és de l'era dels Mèdici, són totes les cartes que s'enviaven entre pintors, entre aristòcrates de l'època, perquè hi ha hagut un assassinat d'un pintor i s'ha descobert entre tots una mica... És una mena de thriller...
Ui, la teva l'estem tornant a perdre, la Laura. Està sent un thriller, escoltar d'ara.
Ah, d'acord, perdoneu.
No, home, no. Això són les monedes que ja s'acaben, ja t'ho deia. Ui, ja està. Ets així, Eduard. O sigui,
veus, quan,
així.
A vegades la literatura, quan menciones algun assassinat, passa alguna cosa. El fantasma de l'assassinat apareix allà.
I crec que l'hem perdut de tot, no, la Laura? La tenim per aquí o no?
Sentiu?
Ara sí.
Ara ja està, hem tornat a posar una moneda al morral. Però escolta, ho hem de deixar aquí, Laura. Ha estat un plaer, de debò, parlar amb tu. Moltíssimes gràcies. Aneu a conèixer la tribu, no?, de Sant Andreu.
Sí, que de fet, mira, que aquest estiu, si no marxeu molt lluny i tal, sempre una bona excursió des de Barcelona, potser anar a Sant Andreu, que té molt per oferir. Visiteu la tribu. No sé si tanqueu a l'estiu, Laura.
Tancarem tres setmanetes a l'agost.
Va. Bueno, pues al juliol tothom cap a la tribu.
Cap a la tribu, a fer tribu. Laura Bernis, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Laura, una abraçada.
Bueno, Eduard, a veure, què hem de fer? Deixem aquí...
Sí, home, ara ens prenem...
Un final obert.
en un final obert, això mateix. Ens preparem, tornem a investigar coses aquest estiu i a veure què trobem i a veure si us ho puc explicar.
Vinga, va, espero que sí. Eduard Malomares, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fabricació pròpia.
Vinga, doncs ens falten res. 9 minuts per arribar al punt de les 5 i continuem parlant de llibres de fabricació. Perquè ara ho dèiem amb l'Eduard, un dels petits grans plaers quan arriba l'estiu, sens dubtes la lectura, tinguis 15, 60 anys sense l'estrès ni les rutines de la resta de l'any, la veritat és que som molts els que aprofitem per assaborir amb calma un bon llibre, o uns quants. Avui volem saber una miqueta més, abans d'arribar a les 5 de la tarda, sobre literatura juvenil. Així que per saber què llegir i descobrir recomanacions, hem cridat a una gourmet de la literatura juvenil, com és la Maria Gajas, que és professora de secundària i mediadora literària. Hola, Maria. Com estàs?
Hola, bona tarda.
Bueno, primer de tot, explica'm això de mediadora literària.
És la pregunta sempre, del milió. Mediador és una paraula que està com molt de moda ara i que no vol dir res més que algú que es posa al mig entre el lector i el text, no? I aleshores fa aquest paper com de frontissa, no? D'ajudar a sortir, a estirar fils per poder ser conversa literària de la lectura.
Doncs això ens va fantàstic aquesta hora, Maria, perquè et volíem preguntar, tenim pocs minuts, però per què creus que és un bon moment per llegir ara a l'estiu?
Home, l'estiu és el moment, no? Jo crec, perquè és aquell temps en què s'atura tot, no tenim horaris, ens traiem de sobre la pressió acadèmica, no? Ja no hem de llegir perquè ens facin preguntes d'allò que estem llegint, que això sembla que no, però, ostres, t'allibera, no? I és el moment ideal per compartir lectures a casa, també per anar a la biblioteca, que són refugis climàtics, a més, les biblioteques a l'estiu, i són llocs fantàstics. Per anar a la llibreria, no? Ara sentia que parlàveu amb la tribu, les llibreries són un lloc estupendo, també, per visitar a l'estiu. Però és que, a més, si ens mirem què diuen els estudis, hi ha estudis que ens expliquen que un estiu sense lectura, i aquí parlem d'infants i joves, un estiu sense lectura pot suposar de 2 a 3 mesos de regressió escolar quan tornem a començar al setembre. Jo crec que aquí té un valor com fonamental, no? Llegir de 4 a 5 llibres a l'estiu, ens diuen aquests estudis que contribueix a minimitzar aquesta regressió, no? I començar el curs, podríem dir tots, des de la mateixa línia de sortida.
Clar, Maria, i per aconseguir-ho, ara tu deies, durant l'any, entre els deures, les lectures obligatòries de classe, molts joves doncs deixen de llegir, a vegades ho fan per gust i ho fan per obligació, però com creus que podem retornar aquesta afició sense que suposi un esforç, sense de dir-los, ai, és que ja ha estat tot l'any, no?, llegint, com els animaries tu a que continuessin amb l'hàbit?
Sí, una de les coses clau és deixar-los triar. És a dir, la llibertat ha de ser una de les premisses més importants de la lectura durant l'estiu, no? Perquè ja la tenen, durant l'any, però l'estiu jo crec que ha de ser la clau. Anem a la llibreria, què et ve de gust llegir? Què et ve de gust? I que triïn. Aleshores, hem de respectar, la seva tria. Anem a la biblioteca, el mateix. Què et ve de gust? Et ve de gust llegir còmic? Llegis còmic? Et ve de gust llegir el que sigui, no? És a dir, a banda de que nosaltres, com a pares, mares, podem fer una mica aquest paper de prescripció i orientar i, bueno, jo us convido a que us traieu els prejudicis, no? Que encara, cada vegada menys, però amb el còmic sobretot encara sents alguna frase de vegades de, és que només llegeix còmic, o és que jo vull que llegeixi, no tant còmic. Dius, home, llegir còmic, jo vull tancar una llança a favor del còmic, la lectura del còmic és una lectura supercomplexa, molt completa.
Clar que sí.
No només llegeix text, sinó imatge, no? I això és un procés molt més laboriós a vegades que llegir només text. Per tant, jo crec que la clau és la llibertat que triïn, deixar-los llegir i parlar una mica del que es llegeix, que això també és interessant. És a dir, tot i que la lectura té aquest punt solitari i a l'estiu potser més que mai, no? Perquè desapareixen els cursos de lectura, desapareix l'escola, no? L'espai de socialització és potser més reduït, jo us convido a que a casa es parli del que es llegeix. No només el que llegeixen els infants, si els adults també llegim, doncs parlem-ne també del que estem llegint, no? Llegim en veu alta, és un moment perfecte per estirar-nos al sofà, a la platja, sobre un prat, i compartir lectura en veu alta, que és una pràctica fabulosa.
Què fem amb els mòbils, Maria? Perquè sí que és veritat que en un moment en què els mòbils ens mengen les hores, en què estem 24/7 amb aquesta dependència total, com ho podem fer perquè els joves es concentrin, no?, en aquesta lectura, com tu bé deies, no? Recomanes, per exemple, llegir, abandonar el mòbil perquè no es torbi, enviar-lo a una altra habitació? Tens alguna tècnica que ens puguis compartir?
I és com la vareta màgica, perquè soc la primera que llegeixo amb el mòbil al costat i he de fer l'exercici de dir, el deixo, perquè si no em distreu. No, no és que no tingui capacitat de concentració, és que el mòbil està fet per distreure, i aleshores...
La funció la compleix.
Totalment.
Clar.
Jo sé que potser faria aquest exercici, no?, de dir, va, una estona sense telèfons, però no fem trampes i que no siguin només els joves els que fem això, no? Jo crec que aquí hem de ser tots. I dir, si és una estona de lectura, si és una estona de lectura per tothom i potser tenim una caixa, no sé on, on deixem tots els telèfons i ja està, no? I aquest moment de desconnexió, que al final és en prop de la salut mental de tots, jo crec que pot ser molt xulo, com una pràctica d'estiu que recomano i em sembla que m'aplicaré el cuento. I ho farem a casa.
Doncs mira, jo també t'ho copio. Escolta, recomanacions literàries. Ens queden encara 4 minuts, per arribar al punt de les 5. Estem parlant amb la Maria Gajas, professora de secundària i mediadora literària, que ens està donant aquests bons consells per no oblidar-nos el fet de llegir, l'hàbit de llegir durant l'estiu. Quines recomanacions literàries ens fas pels més joves de la casa? En tens alguna, Maria, especial? Sí,
els més joves comencen per cicle superior, potser, val? M'he centrat més en lectors autònoms, que ja no ens necessiten al costat per decodificar, podríem dir, però que això no vol dir, com he dit abans, que no puguem parlar d'allò que estem llegint. I com sempre m'agrada dir, els llibres tenen edat mínima, però no tenen edat màxima. Val? Per tant, a partir de cicle superior, tots els llibres que ara us recomano, fantàstics. I per començar amb aquest cinquè, sisè, doncs he pensat que em ve molt de gust recomanar-vos Enid, Quatre germanes. És un llibre editat per Blacky Books, escrit per la Malika Fairjoke, si ho he pronunciat massa bé, però el trobareu fàcilment. És el primer de 4, que això també és guai, aquest, no, el que sigui una col·lecció també és xulo. I en aquest cas ens centrem en Enid, que és aquesta nena, que és la petita de 5 germanes. Són 5 germanes òrfanes que viuen en una casa molt gran, Vila Herbé, que es diu, al costat d'un penya-segat amb vistes al mar. S'han quedat òrfanes, viuen allà i és totes les seves aventures, però més que aventures, quotidianitat del dia a dia de com s'ho fan per tirar endavant, no? Té uns aires, i de fet a la faixa del llibre ho diu, ens pot recordar Donetes, una mica, pel rotllo de la germana,
això,
però ens situem a l'època actual, una novel·la victoriana, i això ja les fa diferents, no? Llavors, clar, a mi m'ha agradat, m'ha encantat aquesta lectura per la frescor, perquè es parlen temes, jo què sé, doncs, la regla, doncs, en parlen obertament, no? Són germanes que viuen juntes i els hi passen coses. Trobo que és una lectura molt, molt xula, que ens enganxarà a grans i petits.
Clar, és que anava a preguntar per l'edat, però pel que dius jo crec que ens enganxarà a tots.
Clar, exacte, vull dir, jo he xalat llegint-lo. I a part és molt guai la feina que ha fet Blacky de recuperar-ho, perquè ja són uns llibres que fa temps que estaven editats ja amb cruïlla. Crec que ara els hi ha donat un rentat de cara molt guapo i que val la pena que hi anem.
Mira, doncs aquesta és una molt bona recomanació. No sé si en tenies una altra, encara ens queda temps. Sí. Poquet, però sí.
Tens una altra? Sí. Per allà una mica més grans, potser primer, segon d'ESO, us recomano molt fort L'Anguila. És un llibre editat per La Topera i escrit per Valentín Gobí. I crec que és especial per moltes coses. Primer perquè La Topera ens té acostumats a àlbum il·lustrat i és la primera, no?, és la seva incursió en el món de la juvenil i ho fa d'una manera espectacular, amb una novel·la preciosa. Que, amb dos protagonistes que van junts a escola, l'Alice i la Camille, que no encaixen en els cànons del que nosaltres posaríem l'etiqueta de normalitat. No? Jo crec que aquest és un dels leitmotivs de la novel·la, què vol dir ser normal.
Doncs escolta, ens quedem, si et sembla, amb aquesta segona recomanació que també ens has fet avui, Maria. On et podem seguir? No? Perquè entenc que també comparteixes més recomanacions, Maria?
Sí, 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 em podeu seguir a Instagram, al meu perfil, que és @allegir_LIJ.
Perfecte. allegir_LIJ. Maria Gajas, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Llegiu molt.
la que fa com si no hi fos.
Mira, doncs li farem molt de cas a la Maria i sobretot aquestes recomanacions. Anem a escoltar ara també, li farem també molt de cas a la Sandra Gómez amb tot el que ens explica pel que fa a l'actualitat i a la tornada. Avui és 4 de juliol. Anirem fins als Estats Units per a veure com se celebra aquesta festivitat i també com se celebra aquí. Fins ara.